Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Delegacions d'Ucraïna, Rússia i els Estats Units es reunien aquest divendres i el dissabte als Emirats Àrabs per avançar en un acord per acabar la guerra, segons ha anunciat Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès s'ha reunit amb Donald Trump a Davos i diu que només queda un escull per arribar a un acord. Es tracta de la regió de Donetsk, ocupada al 80% per Rússia, que en reclama tot el territori.
Hem parlat d'un tema que és el més difícil i que no està resolt. Crec que les reunions trilaterals mostraran les propostes de cadascú. És tot sobre la part oriental del nostre país, sobre el territori.
L'enviat de Trump, Steve Witkoff, s'ha reunit amb Vladimir Putin al Kremlin per aplanar l'acord abans de marxar cap a Dubai. Repassem ara altres informacions. En format breu, Renfe reprèn l'activitat a la xarxa de Rodalies. La tornada a la normalitat es farà de forma progressiva i amb el compromís d'oferir el servei amb la màxima normalitat possible. La primera línia a entrar en funcionament ha estat l'R2 Nord, que uneix l'aeroport del Prat amb Granollers. La resta de línies s'haurien de posar en marxa al llarg de la jornada. Els socis parlamentaris de Salvador Illa carreguen contra la gestió del govern de la crisi de mobilitat. Esquerra Republicana amenaça d'exigir dimissions si l'executiu no hi posa remei, mentre que els comuns titllen de greu error haver anunciat el restabliment del servei sense garanties. Junts, per la seva banda, parla d'incompetència i de falta de lideratge. L'accident de Còrdoba acaba amb 45 víctimes mortals després de les últimes identificacions. La Guàrdia Civil ha localitzat dos cossos més que coincideixen amb el nom de denúncies de desapareguts. El ministre Grande Marlaska ha defensat que s'ha actuat amb rapidesa. Nova convocatòria de vaga de metges a l'Estat espanyol a partir del dilluns 16 de febrer. Estan cridats a aturar-se 5 dies cada mes fins al juny per aconseguir un estatut professional propi. Metges de Catalunya ja ha avançat que la protesta a Catalunya tindrà convocatòria pròpia. Creix lleugerament l'hàbit de lectura de llibres. L'any passat, al conjunt de l'Estat, el percentatge de lectors en el temps lliure va arribar al 66%, mig punt més que el 2024. Són dades del baròmetre d'hàbits de lectura de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, que fa incís en l'augment progressiu que hi ha de lectors de còmic. Ara, un 14% de la població llegeix còmics, un 38% més que fa 5 anys. Daniel Fernández és el president de la Federació.
Si sumamos el cómic, que evidentemente también es lectura, por primera vez se supera el 70% de la población española que dice leer libros por ocio, no por estudio, en algún momento del año. Eso es una magnífica noticia que viene también refrendada por el hecho de que los jóvenes siguen siendo grandes lectores.
Segons aquest informe, Catalunya se situa per sobre de la mitjana i es manté com una de les tres comunitats on es llegeix més, al darrere de Madrid i del País Basc. Esports, les eleccions a la presidència del Barça seran el diumenge 15 de març, coincidint amb el Barça-Sevilla de Lliga, segons ha decidit la Junta Directiva del Club Laurana. El vessant esportiu, Pedri, té una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i s'estarà aproximadament un mes de baixa. Pel que fa al Barça femení, el Club Laurana ha presentat recurs arran de l'expulsió amb vermella directa de Quica Nazaret a les semifinals de la Supercopa. Al Girona s'ha presentat Marc-André Ter Stegen com a nou jugador del conjunt de Mitchell. El porter cedit pel Barça ha admès que marxar de l'equip laurana se li ha fet dur. Ha explicat que físicament està al 100% i que arriba a Montilivi a buscar minuts. L'Unix Girona ha desaprofitat la primera oportunitat d'accedir matemàticament a la final a 6 de l'Eurolliga femenina de bàsquet. El conjunt gironí ha perdut a la pista de l'esquió italià per 85-74. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, el Barça visita aquest divendres la pista del Villeurbanne francès. A la prèvia, Xavi Pasqual, el preparador blaurana, ha admès que veu molt complicat poder reforçar l'equip. Jugats aquest dijous, entre d'altres, el Madrid 90, Mònaco 78 i Bayern de Múnich 93, València 89. Doble victòria catalana aquest dijous a la cinquena jornada de la Lliga de Campions d'Hockey Patins. El Barça s'ha imposat a la pista del Porto per 3-5 i el Reus, mentrestant, ha superat per 1-2 el Senomer.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Arrenquem aquí aquesta segona hora de la nit dels ignorants. El 93-201-7474. Ens truca la Mariona des de Barcelona. Bona nit. Hola, Mariona.
Hola.
Ara sí, que no et sentíem. Ah, sí. Hola.
Ah, hola. Espera, que tenia la ràdio. Vale. Digue'm, què tal?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Ets la Marta?
Sí, és clar, sóc la Marta. Sí, sí, tant i tant. Sí. Sóc la Marta i estàs en directe, eh?
Escolta, bueno, encantada de parlar amb tu, perquè no havia tingut ocasió de saludar-te així en directe. Havia parlat amb el Xavier, però amb tu encara no havia tingut alguna...
Doncs mira, contenta de sentir-te. Gràcies per trucar-nos, Mariona, molt bé.
És un programa, bueno, és, per mi és una teràpia i és molt relaxant.
Que bé.
Que no puc escoltar cada dia, no?
Però, que bé, que bé. Molt bé, Mariona. Me n'alegro.
Mira, doncs tinc la meva pregunta, que havia, a veure si em poguéssiu tirar un cable.
A veure.
Estic arreglant i adreçant els papers dels pares.
Sí.
Llavors, mira, tinc allò que dius, saps que tens fotos per un tubo... Bueno, la cosa que em preocupa més és que tinc molts àlbums de segells, saps? Uh-huh. Que jo no hi entenc en el món dels segells. I volia saber si hi hagués algú interessat en veure'ls o si hi ha en algun lloc, en algun lloc que puguin veure o portar-los jo, que em valorin i que a veure què em puc fer, saps? Uh-huh. I per això pareix que no en tinc idea del món dels segells.
No tens idea del món dels segells. Doncs hi ha un clan de gent molt important, que va darrere dels segells i que els agrada molt. Vull dir que segur que algú et pot dir alguna cosa i et pot ajudar. Hi ha gent
no
que
són
sap...
gaire antics. No són gaire
antics.
Perquè en tinc uns que són de l'any que feia el meu pare la col·lecció abans de... fins als 50 o a partir dels 50, però de l'any 1950. I després uns que són de les Olimpiades del 90 fins ara, és a dir, que de 40 anys, i en tinc molts des de 40 anys, i ha fet uns quants de l'any 1950 fins al 2000, podríem dir, saps? Uh-huh,
d'acord.
I bueno, si hi hagués algú que dius, ostres, mira, doncs pots portar-ho aquí, clar, que no ens podem orientar i tot això, doncs... Pues,
perfecte. Molt bé, doncs a veure si hi ha algun oient que et pot ajudar, a veure on pots portar perquè et valori, no, a veure què se'n pot fer d'aquests àlbums de segells.
Sí, llençar una mica amb aquest món. Escolta una cosa, Marta, el que passa que jo no puc escoltar-vos cada dia. Llavors, com ho podria saber jo
Si alguns diu alguna cosa, alguna adreça o alguna cosa, t'ho enviarem. Com que tenim el teu telèfon, t'enviarem un missatge i t'ho direm, d'acord?
Perfecte. Escolta, moltíssimes gràcies.
A tu per ser-hi. Que vagi molt bé.
I la propera vegada que us pugui tocar.
Perfecte.
Eh?
Aquí t'espero. Que vagi molt bé. Bona nit. D'acord. Adéu. Adéu. La Maria Rosa, des del barri de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Marta, i tots els ignorants. Mira, abans de respondre sobre el tramvia blau,
sí,
avui al parlar de l'Àgata Crista i el Poirot,
sí,
m'ha recordat la meva joventut.
Ah, sí?
Sí, perquè jo a partir dels 14 anys vaig començar a llegir Àgata Cristi, que jo crec que totes les novel·les editades al nostre país me les he llegit totes.
Ai, que bé.
De debò.
Que bé.
Sí. M'agradava molt.
Ja ho veig, ja
bueno,
ho veig.
La novel·la negra em continua agradant, que consti.
Clar, sí, això, clar. Ana va dir, segur que has trobat altres autors que també t'han agradat.
Per suposat. Vull parlar del...
De la sèrie, sí.
Personatge,
sí,
del Hercule Poirot.
Poirot, sí, sí.
Com diu ell. Doncs, bé, la resposta sobre el tramvia blau és que l'han substituït per un autobús. És que jo en aquella zona hi vaig bastant, perquè com que hi ha el Museu de la Ciència, on està el planetari, tenen una petita imitació de la selva amazònica,
sí,
amb piranyes i una anaconda enorme. Hi has estat tu, Marta?
Fa molt de temps. Crec que l'última vegada que vaig ser va ser amb la meva filla, per tant, fa uns quants anys ja no hi he tornat més.
Bueno, jo quan puc, sobretot al
sí,
planetari, perquè allò que estàs dintre la sala,
sí,
les butaques que són reclinades i quan t'obren el sostre,
sí, és una
meravella. Una meravella.
Sí, sí, sí.
No em canso mai de veure.
Has anat mai al centre... Espera't, que t'ho diré bé.
De la gent.
A Dàger, al centre astronòmic Dàger?
Sí.
Hi has anat?
M'hi va portar el fill i la jove.
Oh, i et devia encantar.
Buah.
No farem spoilers per qui vagi, perquè hi ha un moment que és brutal.
No
explicarem, perquè si no et treu la màgia,
no.
Has d'anar-hi sense saber les coses. Però
és
una meravella.
Animaria tota la gent que li agradi l'univers que hi vagi, que val la pena.
Sí, molt la pena, molt la pena.
Val la pena.
Doncs això, que ho saps perquè vas molt per allà i per això saps que el tramvia ha estat substituït, has dit, per un autobús, no?
Sí, sí, per un autobús que a l'inici és allí a la rotonda de l'Avinguda Tibidabo i no la rotonda, si Avinguda Tibidabo crec que es diu la rotonda a on hi ha l'hotel.
Sí,
i la... bueno, que acaba dalt de tot on hi ha el funicular que va al Tibidabo. Però és així.
És així.
Que el tramvia blau ja l'han tret.
De moment està tret, sí, sí. Molt bé, doncs perfecte,
i
Maria Rosa.
Molt bona nit per tothom i bon cap de setmana.
Igualment per tu. Una abraçada. Adéu-siau.
Igualment, Marta.
Adéu. La Constança, des de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Què tal,
no,
digues?
Mira, jo pregunto que m'agrada molt el cafè amb llet i faria vida de cafè amb llet si pogués, eh? Però, sí, sí, m'agrada molt. Però m'apuja la tensió.
Clar, no pot ser.
I llavors,
ser.
Què hi podria posar que m'agradés tant a la llet?
Que no fa...
a veure si m'adonen idees.
En lloc d'un cafè amb llet, a veure què podries posar-t'hi.
Sí,
ho has provat,
sí,
amb cafè descafeinat?
Sí, també, però no, també igual, m'apuja.
Ah, sí?
No. Sí, sí.
Ha de ser una altra cosa que no sigui cafè. Molt bé. A veure si hi ha algunes idees.
A veure si m'ha donat alguna idea. Va. I també volia preguntar com és que ara surten tants bitxets en el lluç i en les sardines i tot.
En els peixos?
Sí, en els peixos, que en surten tants ara, aquells bitxets blancs. I com és que abans no sortien i ara en surten tants? Ho van donar l'altre dia per la tele, un d'allò que els obrien i es veu. I...
Ai... No he vist això. Ah, sí? Ah.
Sí, sí, sí. Que bueno, que diu que si va amb una cuinera o una clientent, si es posa així de cap per baix, el peix obert i cap per baix, pues ben calents, potser es mates, no? Però vaja, és que m'estranya que la pregunta és com és que ara han vingut tant tot això, aquests bitxets, i abans no se'n...
No se sabia.
No se sabia.
Molt bé, haurem de preguntar a una peixatera, si no,
a veure si
algú ens ho explica. Molt bé.
Bueno, gràcies. Perfecte. Bona nit a tothom.
Bona nit. Adéu-siau. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
Hola, l'Aina és la noia que s'ha posat aquesta nit.
L'Aina és la que t'ha despenjat. Jo sóc la Marta, però, eh?
El primer pas per entrar al programa.
Exacte.
Després vens tu... I després
bona nit i tapa't.
I després dir alguna cosa que tingui una mica de sentit.
Sí, senyor.
I el primer que dic que té sentit és felicitar-vos pel seguiment que esteu fent tant Catalunya Ràdio com TV3 de les altres notícies adequats i descarregaments i les desgràcies. Esteu sent molt rigorosos i un rigor periodístic encomiable. Penso que no desmereixeu altres teles que són més barrueres. Vosaltres veu molta elegància.
És que s'ha d'informar, no s'ha de ser groc. Sí, sí, tens tota la raó, ben dit.
Tota veritat seria la necessitat que requereix el tema que es toqui en el moment adequat, en
clar,
concret. I les preguntes que ja tinc per abans d'anar-me'n i desitjar-vos bon cap de setmana és molt senzilles. Què vol dir que algú és de Socarrel? La següent, la frase aquesta de m'importa tres pepiros, com es podria dir en català de forma educada? Perquè es pot dir de manera molt...
Grollera.
Molt vasta. Sí. Anem a parlar de forma vasta.
Molt bé.
I la darrera, si hi ha algun llibre que englobi els millors palíndroms i...
Els millors què?
Palíndroms. De Valer Arroz de Ferrol Abad. Això és un palíndrom.
Un palíndrom?
Saps el que és?
No,
és
perdona.
És una paraula que picua. No saps el que és un palíndrom?
Perdona.
T'explico.
No, no ho sé, perdó, no em renyis, eh?
No, si no m'ho he parlat amb tu. Mira, el Serrat és un disc que deia Terrés. Per Terrés és Serrat al revés. Palíndrom és la paraula que picua, que estàs
sí.
Llegint d'esquerra a dreta igual de la mateixa manera. Tu ho poses al revés, Terrés, i és un Serrat. Posa al revés d'Avalé, d'Arroz, de Ferrol Abad, i surt el mateix.
D'acord. I vols saber algun llibre?
Si ho has d'Avalé, d'Arroz, de Ferrol Abad, es sortirà la mateixa frase tant d'esquerra com de dreta.
Com de dreta.
És capicua, capicua.
Sí. Molt bé.
I a veure si i penso que els filòsofs en saben molts.
Clar, una...
I
si hi ha algun llibre d'això, no? Sí.
Sí, concretament millor en català, perquè en català no n'hi sentit tants, però en castellà n'hi ha molts.
D'acord.
Bon cada setmana, i perdona m'haver-te posat en un conflicte perquè no sabies...
No, un conflicte no, és que no ho sabia. Mira, ara ho he buscat i dic, sí senyor, no ho sabia perquè mai he fet servir...
Tan simple com que és una paraula que picua.
Sí,
que
paraules... Picua. Sí, correcte, és així.
Es escriuen de l'esquerra com del dret.
Del dret igual, perfecte.
Del final, i vol dir el mateix.
I vol dir exactament el mateix.
És el mateix.
Molt
bona nit i bona nit, com a setmana.
Igualment, cuidat, que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano,
Doncs la primera setmana de febrer a Barcelona tornarà a ser la capital del vi de tot l'estat. Per sisena edició es fa la fira Barcelona Wine Week, que plegarà més de 1.300 expositors i 90 denominacions d'origen i que s'espera que la visitin més de 26.000 professionals del sector. Per parlar d'aquesta fira, però també del paper de la dona en el món del vi, aquesta nit ens acompanya la Meritxell Falgueres, que és sommelier i comunicadora. De fet, des de ben petita porta el vi a la sang. Ella i el seu germà Ferran són la cinquena generació del celler de Gelida, que des de fa 130 anys ven vins, licors i escumosos al barri de Sants de Barcelona. I precisament el seu pare, Antoni Falgueres, serà homenatjat en aquesta Barcelona Wine Week per la seva feina al celler. La Meritxell és llicenciada en Humanitats, però també sommelier, escriptora, articulista i divulgadora de vins a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. De fet, el vi és la seva vida. I si mireu el programa d'aquesta Barcelona Wine Week, veureu que la primera taula rodona del certamen és sobre vins, vins d'autora, i endevineu qui modera el debat? Doncs, efectivament, la Meritxell Falgueres. Bona nit, Meritxell.
Molt bona nit.
Escolta'm, quina importància té realment aquesta Barcelona Wine Week?
Doncs és que Barcelona serà l'epicentre del vi, t'anava a dir mundial, però segur europeu. Estem entre les terceres fires més importants i, sobretot, que és la primera del calendari, que això pel business va superbé.
És a dir, que un dels objectius d'aquesta fira és tancar negocis i, a més, tastar moltes coses, per exemple, o descobrir coses noves, també?
És més que res fer contactes. De moment ja hi ha 13.500 reunions que ja estan agendades i moltíssims tastos. Però el que volem, més enllà de que la gent del sector del vi, que és molt important, al final és l'1,9% del producte interior brut, que també arribi tot això a la ciutat. Per això hem creat el Barcelona Wine Week, l'Ex the City, que és doncs, que la gent es faci també seva aquesta, anava a dir aquesta fira del vi català, però és veritat, vindrà més d'un 20% de la gent que vindrà és de fora, que venen també a conèixer els nostres vins. Per això hi ha l'Hotel Wine Fest, on pots fer doncs, un maridatge amb una tapa, amb un hotel 5 estrelles per uns 10 euros. Pots anar al Cercle Artístic i fer una degustació. Bueno, intentem fer doncs, activitats perquè els wine lovers, no només els professionals que venen a la fira, sinó també la ciutadania, doncs, que es faci la Barcelona Wine Week seva i mira, del 2 al 4 de febrer doncs, que s'ho prengui amb aquesta alegria. Encara que t'haig de dir, Marta, i una mica ho sento aquí perquè trio cap a casa,
ai, ai.
Però l'activitat que més m'agrada és la que fem les dones del vi, que és un col·lectiu que fa més de 15 anys que estem en actiu, abans del Me Too, de tot, però que realment és que les dones en el món del vi cada vegada en són més, però és un event on 40 elaboradores ens juntem per degustar els vins les unes als altres, poden venir els wine lovers comprant una entrada de 20 euros i poden tastar fins a 220.
Mare meva.
I això passarà el 3 de febrer, que és dimecres, de 7 a 10 al Hotel Catalonia, just davant de Barcelona Wine Week. Però això és més que res perquè puguin conèixer els vins, però també les autores, perquè no sé si tu havies sentit això de això és un vi d'autor, però d'autora tu
mai,
no l'havies sentit.
Mai,
no?
Mai de la vida. Això és un vi d'autora, no existeix en el diccionari.
Doncs sí, pensa que un 40% de les dones que ens dediquem al vi al final, com jo mateixa, jo vinc de la cinquena generació del celler Gelida, aquí on em veus tinc 130 anys.
Toma.
Però que venem vi a Sants, però que és veritat que quan és per llegat familiar normalment que les dones ens dediquem al vi, no totes, però sí que històricament hi ha sigut molt difícil denunciar abusos masclistes, quan per exemple el teu tiet no, és el teu cap, i sobretot les dones que estan en àmbit rural. Per això doncs, hem intentat fer un estudi i jo crec que la Barcelona Wine Week té també com a punt a favor doncs, que tot el tema del feminisme, mira, la directora és la Celine Pérez i la project manager és la Marta Macías, o sigui,
clar,
som
de fet,
tot un team de dones.
Exacte, a la nota de premsa veig que quan es va presentar la fira llegeixo textualment una frase que diu és un certamen que continuarà visibilitzant el paper clau de la dona en el sector vitivinícola i posant en valor la seva figura com a creadora, transmissora i garant d'identitat. Per tant, traduït això vol dir que el paper de la dona en el vi ara mateix, malgrat ens pesi, malgrat hi hagi gent com tu i d'altres que esteu a dalt de tot, continua sent menor.
Sí, i hi ha moltes fotos, la majoria dels congressos de les fires del vi fan pena les fotos. Ara, almenys, Marta, amb aquests moviments el que hem fet és que almenys els hi comenci a fer vergonyeta, no? I comencin a dir, escolta'm, si no és almenys de paritat, però ens hem de posar les piles. Pensa que fa 25 anys, quan jo estudiava el curs de sommelier, érem dues a classe, i ara que en soc professora, doncs més de la meitat són dones, perquè ja ho diuen, som les de la intuïció, no?, que diu Shakira, i és veritat que a l'hora de tastar i parlar sobretot de les emocions, els sentiments, i amb això, doncs, la nostra trenca sostres va ser Isabel Mijares, que per això també, doncs, a la Barcelona Wine Week es donen uns premis per posar llum al valor femení que també hi ha en el món del vi, perquè si no és que ja et dic, era tot vinos i autores, tota la foto era, doncs, d'homes, de sagues que passen de pares a fills, i el que tenim ganes és de projectes que passen de mares a filles, o de pares a filles, o de qui sigui.
El món, per tant, del vi encara és masclista, tu creus?
Sí. Jo cada any li dic a la sòcia fundadora de Dones del Vi, que és l'Anna Josephine Cannon, de Clos Figueres, li dic, ai, és que imagina't si fessin homes del vi. No, això ho hem de treure. Però vam fer un estudi l'any passat i és com un 90% de les dones del vi han anat a un acte on no hi havia cap més dona, moltes han patit abusos, i això perquè es va fer anònim, no? Si no, encara costa. Llavors, jo seré feliç el dia que faci vins per gent amb intel·ligència emocional de tots els sexes i que no s'hagi fet així. Però és veritat que són uns events, igual que a la gent jove li agrada veure a les xarxes gent que parla com ells i que els explica el vi, també com estem acostumades que ha sigut un món tan masculí, doncs la veritat que també és molt agradable, doncs, quan veus algú, doncs, que té els teus interessos, que enmig d'una conversa també hi ha, doncs, la història molt personal, no? Que al final, doncs...
Tu has viscut alguna d'aquestes situacions, sent sommelier, tu que ets sommelier, alguna d'aquestes situacions, diguéssim, que has hagut de dir, a veure, un moment, que aquí la que en sap sóc jo i sóc una dona, i què passa?
Moltes. Mira, jo actualment assessoro a tots hotels de luxe entre Marbella, Conil, Ibiza, i porto també restaurants gastronòmics, amb estrella Michelin, i és veritat que cal portar equips així grans, però a vegades et dic, Marta, que no, potser no és tant ell, sinó jo, no? La imatge que tinc de que haig de ser extremadament simpàtica i extrovertida, no? Que a vegades dius, no, doncs també puc... No? Sempre tens aquest complexe una mica de la
caure
impostura.
Bé, no? Que has de caure bé, no?
Sí, de caure bé. Sí. I em diuen, escolta'm, no, ja m'adapto, escolta'm, m'he tret els meus companys. Si creieu que m'he equivocat, i els meus caps em diuen, que és que t'hem agafat a tu, clar, que ets tu, o sigui, no, creu-t'ho ja, a més, hosti, que faré 45 anys, que tens raó, però jo quan tenia 18, no, quan tenia 20, que just m'havia tret el curs de sommelier, me'n recordo estar a la botiga de la meva família i de venir-me els clients, i jo, què vol que la tingui? I em deien, no, mira, és que volem algú que en sàpiga. On està el teu pare? I jo entenc, perquè el Toni Falgueras, doncs,
ja,
quan
però...
els germans saben molt.
Sí, esclar. Clar.
Et quedes, saps, en plan...
Sí, sí. I has de dir, no, miri, és que jo també en sé, saps, no?
Saps què? Deia, me'n vaig a fer el cafè, mira, em deien, t'ho fes? Dic, no, mira, no tinc temps d'anar a esmorzar, que encara no ho he fet. Però sí que és veritat que aquesta ràbia queda, i sempre tens això que has de demostrar més.
Parlant justament d'en Toni Falgueres i el celler de Gelida, de fet, serà una Barcelona Wine Week una mica més emotiva per vosaltres, perquè se li fa un homenatge al teu pare, no? I el celler de Gelida, que té aquests 130 anys d'història. Jo no sé si, clar, demanar-te què representa aquest homenatge amb un establiment amb aquesta història al darrere i amb aquesta vida, allò passant per davant de tot i de totes les situacions que s'han viscut, de crisis i tal, i vinga aquí, al peu del canó, no?
Sí, Sí, la veritat és que volíem celebrar els 125 anys, però estava en pandèmia. Clar. I llavors això que fa el meu pare, no tan catalada. Ja ho celebrarem, i dic, a veure, el 150 qui estarà? O sigui, les coses clares, no? I jo crec, doncs, que això, que el meu pare ha fet molt per la cultura del vi. A més, una cosa que m'agrada molt és que els nostres clients, a part de ser del món de la restauració, el meu pare va començar fent les cartes del vi, del bulli, no? Però és que sempre ens hem intentat maridar amb el món de la cultura, no? Umberto Eco sempre ho diu, que els nens no aprenen del que els hi diu, sinó de l'exemple, i jo crec que el sector sempre s'ha omplert la boca de dir, aquest vi marida amb foie, que dius, escolta, jo foie no m'emprenc molts dies a l'any, i en canvi els divendres quedo amb ta l'amiga, no? O amb la meva àvia prenc això, llavors és important també fer aquests maridatges més personals, i els nostres clients és què passa, que al final ens expliquen la vida i són més amics que clients. Sí. Però molt, molt xulo això de l'homenatge, més així amb gent del sector i supercontents.
A mi sempre em fascina això que quan vas en algun restaurant i vols demanar un vi i no tens clar, els que entenen i t'ofereixen el sommelier ve i t'aconsella, no? I jo sempre penso, com deu saber aquesta persona el que em pot anar bé a mi perquè et demana quatre coses i normalment t'ho encerta. Llavors, què heu de tenir els sommeliers per poder satisfer les demandes de la gent quan demana un determinat vi en un determinat àpat?
Mira, jo personalment, ja només pel com vesteixen, ja penso que li agraden les coses més hippie-pijis, o hi ha gent que veus que necessita no puntuacions Parker, prestigi, altres, a veure, que jo la primera 90% ho triem per la columna de la dreta, que és la del preu, i llavors això, recordeu que molts restauradors ho saben, i hi ha aquesta gran teoria de the second cheapest wine, que és que la gent sempre agafa el segon més econòmic, el primer no, que sinó que és una mica ratilla, el segon que dius, qualitat,
preu, del mig, no, que no es noti. Sí,
és de garnatge, terra alta. No, la qüestió és que jo sempre dic que la copa de vi és com anar al psicòleg, no? Si tu dius, estic malament, em va fatal, i no... Bueno, per què? No? Intentem posar etiquetes a aquestes emocions. En el vi passa el mateix. M'agrada o no m'agrada? Per què? No, és que jo el que busco és una explosió d'aromes. Vull obrir una ampolla i que sembli que hagi obert una finestra. Doncs agafa un vi blanc superaromàtic. No, que jo crec que tu, Marta, mira, poc et conec, però jo crec que tu ets més de vi blanc sec i amb llevats, amb criança, amb fusta, amb xitxa.
Ui.
Ja em diràs que no, que ets de Tintorros o de cava rosat.
No, cava no. De fet, el poc que sé de vins és de vi negre. O sigui, de vi blanc sempre és que em deixo recomanar perquè no hi entenc. I quan en trobo un que m'agrada, faig una foto, perquè dic, aquest sí que m'agrada. Però sóc més de vi negre, em perdonaràs, Ara t'he fet quedar fatal.
No.
És clar, que també depèn de l'època de l'any. Vull dir, l'hivern és més negre i a l'estiu, clar, vols una cosa fresqueta blanca que t'entra molt millor que no pas un vi negre, no?
No, jo t'anava a donar un titular que últimament The White is the New Black.
Ah,
perquè
sí?
Perquè és veritat que sí, que els vins blancs els estan fent brisats en contacte amb les pells, no? Com aquests orange wine, amb criança, i com normalment, a veure, no et cuines un fricandó durant la setmana, no? Que fas alguna cosa més a finger food i tal, però jo els negres els adoro, i a més, o sigui, tenim garnatges carinyenes de zona del Priorat, del Montsant, que molen molt. A més, o sigui, és com, sobretot això, la terra alta, aquestes garnatges tan mediterrànies, que és que et fan salivar, et posen de bon humor, et fan somriure. A mi, quan la gent comença a dir el vi és bo o dolent per la salut, sempre dic no, els metges no te'l recomanen ni està a la farmàcia. Totalment respecte amb totes les malalties que pot causar l'alcohol, com totes les coses tenen coses bones i dolentes, com és el meu modus vivendi, intento sempre parlar de les coses bones, sense oblidar-me de vacunar amb educació i sobretot amb beure poc i bo. Però, clar, és veritat que el vi, doncs, no vull posar-me si va bé pel cor la paradoxa francesa, sinó que hi ha vegades que et va bé pel cor, doncs, per emocionar-te, per parlar, no? Pel paisatge, l'enoturisme, que ho està petant.
Clar, però tot és amb la mesura, no? Està una copa
amb
de vi en un context...
mesura.
És fabulosa, i 80 copes de vi, doncs no, està
no,
clar.
No. A part, saps què, Marta? Una cosa que mola molt és que la gent jove ens està ensenyant a veure els grans.
Ah, sí?
Perquè, sí, perquè han hagut com moltes generacions que era com, surts o tu passes bé i sempre ha d'haver-hi alcohol, no? I la gent jove, en canvi, doncs té plans superguais d'anar a fer muntanyisme, ioga, tal... i el vi desalcoholitzat també tindrà la seva jornada a Barcelona Wine Week.
Ah, sí?
Perquè és un mercat que ha crescut un 30%, perquè la gent li agrada molt l'experiència gastronòmica, perquè a vegades, si no vols beure vi, i et treuen totes les copes boniques, i és com, o refresc, o sucre,
clar,
o...
Clar.
I dius, no, oi... A mi m'agrada aquesta part de moure, de notar aromes...
I és bo, no? Aquest vi sense alcohol, és bo? No l'he tastat mai, eh?
Sí, mira, és que jo he estat molts anys sense beure per embarassos que han anat bé, que no, lactància... I t'haig de dir que, clar, la gent em diu, ah, això del vi sense alcohol no és bo. Dic, home, estic quedat un parell d'anys sense beure vi, que et semblarà la bomba. Mira també què ha passat amb la cervesa torrada.
Mm-hmm.
Com a la gent... És veritat que quan treus l'alcohol, ja sigui de la cervesa o ja sigui del vi, li treus molt de volum. I llavors sí que una mica et pot semblar aigualit. Per això, quan la cervesa la torres una mica, agafa com més gust i la gent li agrada més, i amb el vi desalcoholitzat al principi es va abusar molt de moscats, de rieslings, de gerostraminers, de varietats altament aromàtiques per intentar crear aquesta retronassal, aquesta sensació de boca plena, però ara, cada vegada, i aquí t'alegraràs, hi ha vins negres dels alcoholitzats, amb criança, que també tenen postgust, que t'agraden molt si un dia has de conduir. O jo, per exemple, i al migdia no puc beure, perquè si després haig d'escriure, m'adormo.
Clar, clar, clar. Sí. Doncs mira, és a tenir en compte, perquè no l'he tastat mai, i potser, com que m'has dit que aquí, a la Barcelona Wine Week, també n'hi haurà, doncs potser és
sí.
un altre reclam. Així que,
sí.
Per una cosa o per una altra, hi passarem. Meritxell Falguera, moltíssimes gràcies, molta sort.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé aquest homenatge al teu pare i al celler. I res, fins un altre dia, que quedarem per fer un brindis, ni que sigui amb un sense alcohol, amb un vi sense alcohol.
Això, petonets de garnatxa amb alcohol o sense, vinga.
Vinga, una abraçada, bona nit.
Bona nit.
She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. Girl in the hallway waiting for ya. Mini skirt and my go-go boots. I just want you to make a move. So slow down, sit down and snail. I just wanna get to know ya. Cause I didn't quite think it through.
Va, que són 2:15 de la matinada i ens truca al 93207474 la Roser, des de Ciutat Vella, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Roser?
Hola, aviam. Ahir hi va haver una persona que va preguntar per la carassa de la catedral.
Sí, senyora.
Bé, la carassa de la catedral segueix sent a la catedral. El que passa és que no es pot treure al carrer, està penjada en una paret...
Sí.
Exacte. Ara bé, hi ha una rèplica exacta d'aquesta carassa que pertany a la Federació d'Entitats de Cultura Popular en el carrer de les... a la plaça de les Beates, a la Casa dels Entremesos.
Mm.
Bé, la Casa dels Entremesos és, aviam, a la Via Laietana, en un costat trobaràs la catedral, doncs a l'altre costat pots trobar la Casa dels Entremesos, a la plaça de les Beates. Allà costat, guarden aquesta carassa que pot tenir com un cos i rodes, o sigui que es pot treure fàcilment al carrer, i surt tots els diumenges mentre dura la Fira de Santa Llúcia.
D'acord.
Allà davant de la catedral, i efectivament tira carmels.
D'acord.
D'acord. Doncs ja sa, inclús si es va a la casa dels atremesos, hi ha la possibilitat de poder-la veure, perquè et diran si està en la sala del segon pis, per exemple. Bé.
Perfecte.
Aleshores, ja que hem anat a la casa dels entremesos, em referiré també a un altre oient que hi va parlar, em sembla que es deia Mariló, i que el seu fill, el seu nen...
Sí.
Col·lecciona gegants de goma.
Correcte, sí.
Bé, aviam, jo no el vull desanimar, però li voldria dir que això no té curació, no té cap remei, Aviam, el meu net...
És a dir, que quan t'agrada això, t'agrada tota la vida, que no te'n desfàs mai. D'acord, d'acord.
Exacte. D'acord. El meu net es va enamorar dels gegants, dels de debò, dels alts, que mideixen 4 metres, quan tenia 2 anys. Es va quedar amb la boca oberta i, com dic jo, encara no l'ha tancada. I ara ja té 14 anys.
I continua igual? I continua igual amb 14 anys?
Sí, als 5 anys va aconseguir fer-se membre de la colla dels gegants del Pi i portar gegants. I segueix portant gegants. Ara ja amb 3 colles diferents, la del Pi, la de Sant Antoni, la de la ciutat. I a vegades col·labora amb altres colles geganteres. I col·lecciona dels gegants aquests de goma, ja en té uns 150.
Mare meva!
Mare meva, sí. I la seva de mare, sí. Que un dia hauran de sortir a dormir a l'escala, perquè a casa...
Perquè hi haurà gegants a casa, exacte.
Sí. Quan tenia 10 o 11 anys es va fabricar ell un gegant per poder-lo portar, per anar ell a sota, que va sortir al carrer i va anar al metro i i que a última hora se'l va haver de vendre, perquè, és clar, els nens creixen i els gegants no.
Clar, això ja passa.
Això li va quedar petit. Bé. Bueno, doncs, i a més, té un perfil a Instagram anomenat Els Gegants i Jo, en el que va publicant tot el que veu i tot el que fa sobre el tema de gegants.
Ja.
Bé,
sí, sí.
Doncs això...
Molt bé, doncs queda avisada. Moltes gràcies, Roser.
Però que això va per llarg.
Va més, va més. Molt bé. Una abraçada ben gran, Roser.
Igualment, gràcies. Adeu. A vosaltres. Adéu, bona nit.
I la Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit. Escolta, la Falguera, és com ho viu, això del vi, eh?
Home, des de... A la sang. Sí, sí.
Home, i tant. Mira, el celler de Gelida és del carrer Vallespí cap amunt, a mà esquerra, pujant una vegada i vam anar. Si passa que, clar, a mi queda una mica lluny.
Home, clar,
això,
estàs
no?
A Sant Cugat.
Precisament, però quan anem a passejar per Barcelona així, hi hem passat moltes vegades, i d'aquí una vegada també hi vam entrar, i sempre que sento la Meritxell, i si li hagués volgut preguntar una cosa, que una vegada vaig sentir ell en un programa a la tele, ja no recordo quin era, ja fa anys, que va dir que el brindar, i no sé si és que ho vaig entendre malament, però que el brindar, quan brindem, els gots, quan només s'han de tocar el got o la copa, quan és de xampany o de cava, vaja.
Que amb vino, amb vino?
Amb vino, no. I que diu que això amb el cava més es fa, perquè com que té la bombolla, allò suposo que desperta més la bombolla, dic jo.
Que,
em sembla que ho vaig entendre així.
Ah, doncs no ho sé.
Que diu que el correcte és això, és fer-ho només amb el cava. De picar el got. S'ha d'aixecar el got i brindar, sí.
Però sense picar, ja t'ho dic.
Sense picar. I que el correcte és això. I m'hagués agradat preguntar-ho.
Ah, doncs
això.
Ja li preguntaré. Ves?
Sí, sí. Ah, suposo que aquí de la casa l'Empar Moliner hi anirà a la Gwen Wick.
Seguríssim. Segur que deu estar gravant gent que ve, que va.
I de senyores ja en té. Jo alguna vegada, si estic desperta, la sento aquesta hora, i de senyores ja en té, ja.
Sí, ara ja sí, ara. Més,
sí,
però...
sí, ella en el programa, dic. Sí,
sí. Bé, sí.
Escolta'm, el que venia,
va.
Que sempre m'enrotllo. El Josep Lluís, que ha preguntat allò que vol dir de soc arreu.
Sí.
El que soc arrel és el que els castellans diuen de pura cepa.
Uh-huh.
Això vol dir que són de generacions de catalans.
Uh-huh.
Que no, o sigui, que són de que no tenen barreja, que són de generacions catalans.
100%, català. Molt bé.
100%, això, uh-huh. Sí. Però passa que molt... Diu, jo soc català de pura cepa. Dic, ja l'hem
no,
fotut.
No, pura cepa no, pura cepa no.
Que no soc arrel.
Fa mal les orelles.
Precisament. Uh-huh. I aleshores l'altre que ha preguntat sí, era el del pepino.
M'importa tres pepinos, sí.
Sí, en català tampoc s'emporten pepinos perquè serien tres cogombres.
Clar,
en tot
no,
cas. Però no, però, home, aquí si s'ha de dir en català, dir-ho així, és m'importa un rave.
Això.
Ara, per dir-ho ell, si vol d'una vez, doncs, pues, mira, no m'interessa gens, si ho vol dir-ho bé. Per
no,
dir,
jo trobo que m'importa un rave.
Si vol educadament, ell diu, sí.
Ja, doncs, perquè pues, m'importa un rave no seria tan educat. Tens
no
raó.
Seria tan educat. Clar. Ell diu educat, doncs mira, no m'interessa, no té cap interès. Doncs,
no m'interessa gens, ja
això, no
quedes ben educat,
gens.
No? Molt bé.
Ah, exacte, només és això.
Molt bé, Maria Rosa.
Sí, vinga, doncs.
Agraïda, com sempre, una abraçada.
Adéu, igualment, bona nit, adéu.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Eufòria som tots.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fes surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per què escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Tallada la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní i Gelida.
S'acaba de confirmar una víctima mortal.
En moments excepcionals, sempre hi som.
Són les 6. No hi ha servei de Rodalies a tot Catalunya.
Amb un equip de professionals.
Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Compromès amb l'actualitat.
Els usuaris reaccionen amb desconeixement.
La va agafar el tren de les 6:25. Tothom estava com quiet, parat.
Rigorós amb la informació.
Mantenim aquesta suspensió.
Pendents d'aquesta notícia, d'aquest tall de l'autopista AP7 en direcció sud i que durarà diversos dies perquè ha quedat malmesa per la
a tota hora i a tot arreu.
Es confirma el tall a l'AP7, ho confirma Marc Patxot, dels Mossos d'Esquadra.
Des de Sant Sadurní de Noia es podrà tornar a circular per l'autopista d'AP7 en direcció
Comença,
a
ara sí, Agnès, la roda
sí,
de premsa del govern.
Aquí parla és Albert Dalmau, sí. Conseller de Presidència.
El dia de demà iniciarem la recuperació del servei de Rodalies.
Sabíeu que barrenca ja aquesta jornada. Joan Garcia, estació de Sants.
El dia comença sense servei de Rodalies.
Porteu de Renfe, Antonio Carmona. Els maquinistes són els qui decideixen si hi ha trens o no.
Ells estan demanant una sèrie de mesures de seguretat que entenen que no s'estan...
Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio i 3CAT Info. El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana hem anat a dormir amb els relats del llibre La dolçor de viure. És un recull de contes de l'escriptor de la Sènia, el Montsià, Joan Tudó, editat per La Breu Edicions. I avui, últim dia, acabarem amb el conte que dona nom a tot el llibre, però abans li hem demanat al mateix escriptor que ens expliqui què és per ell escriure contes.
Doncs per a mi, escriure contes és sobretot una forma d'exploració. És una forma d'exploració del llenguatge, això és evident, perquè el llenguatge és la matèria en què estan escrits. Però partint del que vinc del món de la poesia, que és un món completament diferent i més autònom de la realitat, en el cas d'escriure un conte, El que passa sobretot és que tu crees o reflectisses un univers que representa que ha de ser real o com a mínim creïble, versemblant, i explores què pot passar dins d'aquell univers. Partixes de vegades d'una situació molt, molt senzilla, com potser haureu sentit aquesta setmana d'una persona que es transforma en arbre o una persona que s'oculta dins un arbre i es queda allí, i explores què passaria si al món passés això, què podria passar, què li passaria a aquella persona, quins canvis físics o psicològics se produirien en ell. I explores, de vegades sense saber on aniràs a parar, què podria passar en aquell univers. I sempre que faig un conte consisteix bàsicament en això.
Doncs gràcies, Joan, per explicar-nos-ho. I ara sí, tanquem la setmana amb la història que dona nom a tot aquest llibre, La dolçor de viure. Benvolgut oncle Charles, us escric aquesta carta per consell de la mamà. Li fa gràcia, diu, que vegeu els avenços en la meva instrucció, tant en la cal·ligrafia com en la gramàtica. Diu que més així em distrauré i que, qui sap, si no us faré fins i tot passar una bona estona, no sense fer-vos arribar les seves més cordials expressions d'ella i del papà. No és ben bé que me'n faltin de distraccions. Acabada de sortir del convent, on van internar-me pels meus estudis, tot just m'estic retrobant amb la mansió, amb el parc, amb la vida en aquest racó de món. Aquí tinc l'arpa, el dibuix i els llibres, tinc els rosers i els magnoliers del jardí on surto a passejar al matí, tinc el parc amb el laberint on juguen amb les dames de companyia a fet i amagar, hi ha les vetllades al vespre amb els papàs en què escoltem sonates o toquem el clavecí o senzillament rebem visites. Gosaré confessar-vos que aquestes vetllades en què els pares intercanvien agudeses i pleasanteries amb qui sigui que ha vingut a veure'ns són les meves estones preferides? No és que no m'agradi la música, però us he de confessar que si no és que toco jo mateixa, més aviat em fa caure en un ensupiment feixuc, vagarós, una mena de somnolència una mica falsa, ja que després puc estar-me hores fent voltes pel llit, desvetllada, per molt que quan passem el vespre escoltant música és quan me'n retiro més aviat cap al meu dormitori. A nit mateix, per exemple, vam rebre la visita d'un antic company d'estudis del papà, el baró d'Argincourt, acompanyat per la seva muller i els seus dos fills. Vam sopar i després passàrem al saló on vam romandre una llarga estona fent petar la xerrada. Argincourt i papà començaren a discutir de política. Crec que parlaven de vós, oncle Charles, però la veritat és que m'hi perdia. Ja sabeu que aquests temes em fan venir encara més son que la música. No hi entenc gaire en tot plegat. A més, la mare els va fer canviar de tema aviat, tota contorbada, indicant que ho deixessin estar, que tampoc no ho arreglarien, que tots són iguals i que hi havia roba estesa. No crec, naturalment, que aquest tots us inclogui a vós. Per altra banda, el fill gran d'Argincourt, un xicot anomenat François, em posava nerviosa. No em treia la vista de sobre, amb uns ulls fixos de peix bullit i un bigoti moixí, intentava donar-me conversa i fins i tot va suggerir d'anar a fer un vol per fora per veure la lluna. Us creureu que la mare hi va accedir i fins i tot va semblar que m'hi encoratgés? Què dic encoratjar? M'hi va empènyer, oncle Charles. Sí, sí. Quan jo tot just em limitava a mirar a terra, fingint tota la modèstia de què sóc capaç, ella va començar a donar-li conversa i a dirigir-la cap a mi i a fer-m'hi entrar i a insistir-me que acceptés la invitació del galant minyó. Digueu-me la veritat. Vos ho veieu normal, això? Pot ser que la mamà vulgui ajuntar-m'hi? L'hereu Argincourt, si us he de ser sincera, no és malagradós. És un noi alt, de bona planta, molt ben educat i molt cortès. Massa cortès, per dir-ho així. Vam sortir al balcó, on efectivament queia la lluna plena, i vam passejar dins la nit clara sense allunyar-nos gaire dels finestrals. Era una nit preciosa, oncle. El jardí, amb els rosers i els magnoliers, semblava resplendir el laberint que hi al mig es podia resseguir, vist des d'allà, amb tota precisió, sense perdre-s'hi. I més enllà hi havia el bosc, amb una foscor que ja era una altra cosa que semblava sortir-li de dins. Ai, no sé què m'empatollo. La qüestió és que, tot i que encara ens arribava la remor de veus que sortia de dins, la nit era entre fascinant i espaordidora. Si hagués vist allò en una altra companyia, oncle Charles, no sé què hauria fet. Però vet aquí que al meu costat només hi havia l'hereu Argicurt, plantat com un estaquirot, bocabadat com un rap, embolcallat d'una lluïssor metàl·lica, la de la llum, la lluna rebotant contra la seva magnífica perruca i les pólvores de la seva galta remarcant el nas punxegut fins a fer-lo semblar un ganapiot embadalit. Una figura impressionant, si m'aturava a mirar-li les cames i el pit, però què us diré, sense amenaça? Allà fora s'estava callat, contestava amb monosíl·labs, balbucejava baguetat sobre el cel que semblava interessar-li molt. Ni por no em feia. Va assenyalar-me una llàgrima de Sant Llorenç que aquella, us puc assegurar que en veure-la no va ser el mateix desig el que va mormolar en silenci cap a dintre. Si la mamà té com sospito la idea de casar-me amb aquesta patata bullida, m'estimo més tornar al convent. Si ells sabessin, oi oncle, el papà segurament ho raptaria a un duel si és que superava el disgust. La mamà segurament tindria un treball i no descarto que el jove Argicurt també. No crec que tingui ni la més mínima idea que existeix tot el que vos m'heu ensenyat ni que tingui nom. Cal que us digui que durant aquests dies que estic passant aquí el que més enyoro són els nostres jocs. És a la nit que quan me'n vaig a les meves estances, quan els llençols em freguen les cames nues i el silenci s'estén per la mansió, que tot plegat em revé com si fos un somni. Hauríeu de veure com em refrego d'aquella manera que vos em vau ensenyar, com em mossego el coixí per esmorteir els gemecs, com l'agafo, imaginant-me que sou vos. Si els papàs ho sabessin, si sabessin que veníeu a veure'm al convent gràcies a un pacte que havíeu fet amb la mare superiora i que de vegades veníeu acompanyat, si sabessin el que fèiem amb les màscares, les cordes, els fuets, les cadenes, ara mateix només de pensar-hi noto com se m'afluixen les cames, com el flux comença a llocar per les mitges. Recordeu aquells jocs en què participaven les meves amigues, en què agafàvem alguna criadeta i algun mosso d'estable i els ordenàvem que fingissin ser animals? Recordeu aquelles festes de disfresses en què nosaltres mateixos ens disfressàvem de pobres camperols? Jo feia de pastora i vos de bouer i ens imaginàvem que jèiem damunt la palla. Encara us recordo, ajegut en un canapé, exclamant que estàveu cansat de la ironia, just abans de devorar-me a petons. Amb vos vaig descobrir tot el dolor que rau en el plaer, tot el plaer que s'oculta en el dolor. Només em sap greu haver de callar-m'ho. Què pot oferir-me al costat d'allò un xitxarelo empolvorat que només té al cap els núvols? Què pot oferir-me rast i curt la vida? Però no entengueu de tot plegat que no hi estic bé aquí, al contrari. Els dies passen plàcids, ajudats pel bon temps, la tendresa dels papàs. La mamà m'ha indicat, com us deia abans, que us doni records de part seva i del papà. Esperem veure-us aviat. Vostre? Pedeix, 14 de juliol del 1789. Postdata. Acabava d'escriure tot l'anterior quan, preparant-me per fer el passeig matinal, he sorprès sense voler una conversa entre les serventes. Parlaven prou descaradament sobre les coses que passen a París, sobre una presó, sobre la igualtat. Per què sempre tinc la sensació que parlen de vos? Potser us faria gràcia que gent tan grollera s'expressi com el vostre amic Donian Alfons? En qualsevol cas, però, no és això el que importa. Tot plegat m'ha creat una certa inquietud. Postdata 2. Sabeu què? El millor serà que cremi aquesta carta. Ja us n'escriuré una altra. La mamà, durant el dinar, feia una cara molt estranya. No vull arriscar-me. Doncs aquesta és la dolçor de viure amb què tanquem avui aquesta setmana dedicada als relats d'aquest llibre de Joan Tudó. Tanquem aquí, escoltem les notícies de les dues i, com sempre, nosaltres us emplacem a diumenge a la nit. Tornarem diumenge a les 12 de la nit, com sempre, amb més preguntes i amb més respostes i amb més converses com ens agrada a nosaltres. Així que espero que passeu un bon cap de setmana i que descanseu. Bona nit, fins diumenge.